Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Municipal i els treballadors d'Esmatza cara a cara. L'executiu ha citat dijous al casal Pere IV els representants del comitè d'empresa per abordar el delicat escenari de la concessió del servei de recollida d'escombraries i neteja viària. Tot plegat l'endemà que l'empresa anunciés ahir l'acomiadament al setembre de 17 empleats. El regidor de serveis centrals, Lluís Pere Arnau, vol llançar un missatge de tranquil·litat a la plantilla.
Traslladar també el nostre compromís ferm, el compromís que hem anat traslladant de manera repetida i de que vetllem per l'interès general, pel servei, pel compliment del servei, però també volem vetllem per la continuïtat dels llocs de treball i les condicions laborals. I demà mateix els convocarem a alguna reunió per traslladar-los totes les mesures que tenim previstes si l'empresa no es veu capaç de tirar endavant el contracte econòmicament.
Els treballadors han evitat pronunciar-se davant d'una possible retallada dels llocs de treball fins que no disposin de tota la informació. De seguida abordem aquesta qüestió. Abans repassem els altres titulars que ens deixa la jornada.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Sabadell posarà a l'abast de pagesos professionals 45 hectàrees del parc agrari per conrear els seus productes. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia, Núria. L'espai es posarà a disposició dels horticultors a un preu assequible per un període de 7 anys amb opció de pròrroga per 7 més. Joan Berlanga és tinent d'alcalde i regidor de Sostenibilitat.
Té els elements desitjables per un professional, Suficient superfície, suficient qualitat i accés a l'aigua.
El projecte es debatrà al pròxim ple municipal.
I la crònica cultural d'aquest dimarts ve marcada per la literatura i el teatre.
L'escriptora Gemma Lienas és la guanyadora del 38è Premi BBVA Sant Joan amb la novel·la El fil invisible. D'altra banda, l'actor local Marc Rius s'ha endut un Premi Max pel muntatge Fair Flying de la companyia La Calòrica, que s'ha endut guardó a Espectacle Revelació.
L'esport femení local està d'enhorabona.
El Femisport, vinculat a l'amic del Poblenou Escorial, jugarà a la primera divisió del futbol sala femení la temporada que ve. El conjunt Quatribarrà, juntament amb la Penya Esplugues, seran els únics equips catalans a la categoria.
Abans d'anar als serveis, rebeu una salutació del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Comencem mirant el cel. Una previsió meteorològica que ens acosta al Jordi Via. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta jornada de dimarts de nou ve marcada pel clar domini del sol a la major part del país i, de fet, el que resta de jornada encara es mantindrà aquesta presència del sol, tot i el creixement d'alguns núvols d'evolució que es donaran més aviat a punts de muntanya del terç nord de Catalunya, especialment cap al Pirineu i Prepirineu, on no es descarta alguna tímida precipitació, però serien fenòmens molt aïllats i molt poc destacables al llarg d'aquest dimarts. També cal dir que l'ambient és càlid, temperatures estiuenques, valors que ja a hores d'ara superen fins i tot els 30 graus a zones del litoral i del prelitoral, i esperem temperatures màximes aquest dimarts de fins a 33 o 34 graus a sectors més aviat de Ponent, també cap a la Vall de l'Ebre, i a la resta doncs valors de temperatura màxima de fins a 31 o 32 graus. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ens interessem ara per saber com funciona el transport públic. Eva Malús, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs la situació de la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona és ara mateix de normalitat. No tenim constància de complicacions importants, segons ens indiquen els diferents operadors. Així, doncs, la situació és tranquil·la ara mateix a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia. I pel que fa a la circulació a les carreteres catalanes, ara hem de destacar que hi ha un vehicle avariat a la C14-13A i això provoca retencions a l'altura de Molins de Rei i en direcció a Barcelona. També cal destacar algunes retencions a l'autopista A2 a l'altura de Castellolí en direcció a Lleida per obres. Passant 5 minuts de 2:15, l'Ajuntament es reunirà aquest dijous amb els treballadors d'Esmatza per parlar dels possibles escenaris de futur de la companyia. Des de la Regidoria de Serveis Centrals s'ha convocat avui aquesta trobada amb les diferents seccions sindicals amb representació a l'empresa concessionària. Tot plegat després que ahir Esmatza anunciés l'acomiadament d'un mínim de 17 treballadors a partir del mes de setembre. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El regidor de Serveis Centrals, Lluís Pere Arnau, assegura que l'Ajuntament té un paquet de mesures pensades per aplicar en cas que Esmatza no faci marxa enrere en el seu anunci. Tot i que no ha volgut avançar quines són, sí que es traslladaran els treballadors aquest dijous. El regidor sospita que hi ha un problema de fons en l'anunci d'Esmatza.
Tot al final ens porta a una situació també que ens revela que hi ha una certa situació de, potser d'insolvència econòmica. Però bueno, en tot cas, això també ho analitzarem i prendrem mesures si cal fer front a una situació en la que l'empresa no es veu capaç econòmicament de dur a terme el contracte tal com està.
En tot cas, per Pere Arnau, l'important és evitar aquests acomiadaments.
I el que no acceptarem és aquest intent de xantatge que ens està fent i, evidentment, bloquejarem qualsevol intent d'acomiadament o d'empitjorament de condicions laborals que en la que nosaltres, com a prestataris del servei, com a servei que fem la concessió, l'empresa contractista ha de complir amb les seves obligacions, ha de complir amb el contracte, amb el servei que es va comprometre, i també ha de complir amb les condicions laborals i els llocs de treball a què es va comprometre.
Així mateix, des de l'Ajuntament també volen garantir que la ciutat no pateix els efectes d'una neteja viària i recollida d'escombraries deficient. La reunió amb els treballadors serà aquest dijous a 11:15 del matí al Casal Pere IV.
I des de la Crida per Sabadell s'han posicionat a favor dels treballadors i han assegurat que no permetran cap acomiadament ni cap xantatge.
La formació també defensa la necessitat d'emprendre les mesures necessàries per impedir la pèrdua de llocs de treball, així com l'empitjorament del servei. Des de la Crida reiteren que els ciutadans necessiten tenir la tranquil·litat que no hi ha ningú enriquint-se a costa dels diners públics.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Aconseguir que les parcel·les cultivables de propietat municipal estiguin treballades i ofereixin productes ecològics i de proximitat als sabadellencs. Aquest és l'objectiu del pla per tornar a donar vida al parc agrari que es portarà al ple municipal del mes de juny, dijous de la setmana que ve. En total es posarà a disposició dels pagesos professionals 45 hectàrees distribuïdes per tota la ciutat.
L'Ajuntament recupera el projecte d'impuls del parc agrari que va quedar aturat durant la crisi econòmica i li dona la volta. Ara es posa a disposició de la desena de pagesos professionals de la ciutat que ho desitgin lots d'hectàrees de diferents punts, més enllà de la finca de Can Gambús. 37 de les hectàrees són de secà per cultivar cereals i llegums, mentre que la resta seran d'horta. El tinent d'alcalde i regidor de Sostenibilitat, Joan Berlanga, apunta quins avantatges suposen pels agricultors aquestes hectàrees.
Donar el valor, tenir una finca agrícola d'hectàrees en un entorn urbà, doncs té un valor que no té a les Garrigues, o algunes zones de l'Empordà. Per tant, el valor d'estar en una ciutat de l'àrea metropolitana pròxima a una autopista, amb grans nuclis de població i tenir terres, té un gran valor. Per altra banda, les terres que estem oferint en el seu conjunt són de la Plana del Vallès i són molt aptes per l'agricultura. Parlem de terres en el seu conjunt molt bones. I tercerament, són terres que les d'Horta tenen aigua, tenen accés d'aigua. Ara veureu aquí doncs, la bassa amb el sistema de distribució.
Aquestes terres s'oferiran per 7 anys amb possibilitat d'ampliació fins als 14 a un preu més assequible que el conjunt del mercat. En cas d'optar per l'agricultura ecològica, estaran finançades en un 80% els 3 primers anys a través d'una subvenció europea. Per Berlanga, l'important per l'Ajuntament no és recaptar fons amb aquestes terres.
No ens plantegem aquesta actuació com una mesura recaptatòria del sector productiu. Estem plantejant-la com un ús necessari i intel·ligent del nostre rodal i, en aquest cas, de propietats municipals que tinguin un ús pel bé comú i, en aquest sentit, que hi hagi pagesos al nostre rodal treballant és d'interès general.
L'Ajuntament invertirà 350.000 euros en aquestes hectàrees, tant per dotar-les de sistema de regadiu com per tancar-les i protegir-les dels senglars.
D'altra banda, us expliquem que l'Hospital de Sabadell ha realitzat amb èxit aquesta matinada la substitució dels dos generadors instal·lats diumenge per garantir el subministrament per dos més potents. Per fer l'operació, s'ha hagut de tornar a tallar el servei de llum i aigua entre les 4 i les 6 de la matinada. I és que, segons ha informat el centre sanitari, a l'hora inicialment prevista entre la mitjana Zenit i les dues, hi havia un quiròfan ocupat amb una intervenció quirúrgica d'emergència.
Amb aquests dos generadors nous, el Taulí s'assegura la continuïtat del subministrament elèctric amb total normalitat. Tot i això, és una solució temporal que s'allargarà durant els pròxims 15 dies mentre no s'arregla el quadre de comandament que va cremar diumenge. A través del seu compte de Twitter, el Taulí ha agraït als professionals que han estat treballant aquesta nit per minimitzar l'impacte en els pacients ingressats, així com també els usuaris per la seva comprensió. Un foc va deixar diumenge sense llum ni aigua bona part de l'Hospital de Sabadell durant 6 hores. L'incendi, que va estar actiu durant 3 hores, no va provocar cap ferit.
Més informacions del dia en format més breu. Unes 300 persones es manifesten pel centre de Sabadell en defensa de les pensions.
Els manifestants van sortir des de la plaça Mercet i van acabar a les portes de l'Ajuntament. La protesta va finalitzar pels vols de les 8 del vespre.
Nova onada d'incendis en contenidors de la ciutat.
El primer va tenir lloc a la Concòrdia entre els carrers Parma i Abat Escarrer. Les flames van afectar dos contenidors, un de vidre i un altre d'envasos, i tres vehicles estacionats. L'altre s'ha produït aquesta matinada al carrer Comèdies, al centre, i el foc ha calcinat un contenidor de reciclatge de paper.
Compte enrere per donar el tret de sortida al Fresc Festival.
El festival, que arrenca diumenge amb la proposta La nit dels musicals a Sabadell, ja ha venut un 30% de les entrades, unes 2.200 de les 7.000 que estan en venda. El certamen s'allargarà fins al 26 de juliol amb més d'una trentena d'espectacles a la fresca del Jardí de l'Espai Cultura de Sabadell.
La Universitat Autònoma de Barcelona deixarà de generar 13.000 tones de CO2 gràcies a l'energia verda.
La UAB consumirà per primera vegada el 100% d'energia verda gràcies a la compra conjunta que ha fet amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. Aquest consum li suposarà un estalvi d'emissions equivalent a 36.000 viatges entre l'Autònoma i Barcelona en ferrocarrils cada dia durant un any sencer.
Obrim la pàgina cultural. Gemma Lienas ha estat la guanyadora del 38è Premi Sant Joan que entrega la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859. En un acte celebrat ahir a Sabadell es va reconèixer el seu original Un fil invisible, una novel·la que explica dues històries en paral·lel protagonitzades, això sí, per dones.
L'escriptora Gemma Lienas, flamant guanyadora del Premi Sant Joan de Literatura Catalana, ha visitat avui el programa Al Matí, on ha expressat l'alegria que li suposa rebre un reconeixement com aquest.
Molt contenta que el jurat s'hagi fixat en la meva novel·la, molt contenta perquè aquest premi l'ha guanyat gent que a mi m'agrada molt, que m'estimo professionalment i personalment, gent que, com la Carme Riera, és un referent per mi, i a més és un premi que et permet, com la majoria de premis, però aquest especialment, tenir més visibilitat, i és tan important perquè surten tants llibres que és difícil que el teu es vegi.
Un fil invisible explica la història de la Júlia, una guionista de documentals científics que ha de resoldre un secret familiar. A partir d'aquesta trama principal, Lienas descobreix també la figura de Rosalind Franklin, una científica de principis del segle XX imprescindible per la descoberta de l'estructura de doble hèlix de l'ADN. La idea original, però, no té res a veure amb cap de les dues.
És un premi molt de prestigi i és un premi que no només ajuda el creador, la creadora, perquè pugui treballar, perquè pugui fer una novel·la, sinó que després fa de pont, perquè fan moltes activitats a partir del moment que surt el llibre, i això crea un vincle entre els lectors i lectores i la persona que l'escriu, i això és molt, molt bo, molt bo, i no ho fan tots els premis, això.
Lienas també ha elogiat l'acte d'entrega celebrat ahir la nit al Saló Modernista de l'edifici del BBVA del carrer de Gràcia. Considera que l'acte va ser molt bonic i l'escenografia traslladava a una de les ubicacions de l'obra, l'Il de Ba.
Deixem la literatura i anem al teatre.
Que traurem 150 minuts, com els aconseguiria? Va, brainstorming.
Sí.
Mira,
jo no dic que vulgui fer.
La companyia La Calòrica i el dramaturg Joan Jago marxen a Sevilla, on aquesta nit s'ha celebrat la gala dels Premis Max de Teatre amb dos guardons. Un reconeixement de la companyia a la categoria de millor espectacle revelació per Fair Play, i el segon se l'ha endut Jago com a dramaturg d'aquest text que ha fet temporada a la Villarroel de Barcelona. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Tot comença amb quatre joves que tenen una idea revolucionària i volen muntar una empresa. Aquest és l'argument de Fairplay, una obra estrenada el 2017 dins del cicle El Cicló de Teatre Independent d'Alta Tarantana. El sabadellenc Marc Rius és un dels actors de la companyia.
Nosaltres no gaudim de cap actor mediàtic ni cap director mediàtic que pugui fer una ajudeta, no? Aleshores ho tenim molt complicat. Realment el que ha funcionat és la història, una història d'un grup d'amics que decideix, es veu immers en un aero de l'empresa, i decideix emprendre, perquè ha trobat una idea que pot canviar el món, no? Una idea que pot ajudar a canviar la vida de la humanitat.
Rius reconeix que estan contents i sorpresos alhora perquè no s'esperaven pujar a la gala de teatre de nivell estatal i menys dues vegades.
Esperem que gràcies a aquest tipus de reconeixements, que més enllà de l'estatueta no hi ha res més al darrere, una de les coses que sigui és que ens ajudin a obrir portes, sobretot, perquè ja et dic, d'idees no ens en falten i el que ens falten són recursos i esperem que aquests premis serveixin per això també.
L'obra escrita per Joan Llago es podrà tornar a veure dins de la temporada alta de Girona i a la renovada Sala Beckett a partir del maig de 2019.
Són 3:15, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat més enllà de la ciutat. L'exministra de Defensa i secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, entra a la cursa per liderar el PP.
La líder del PP ha presentat formalment avui la seva candidatura per substituir Mariano Rajoy.
Hoy, con sentimientos mezclados de responsabilidad y de ilusión, de confianza y de sentido del deber, desde la llamada al servicio y desde la fe inquebrantable en el Partido Popular, os quiero anunciar que presento mi candidatura a la presidencia del Partido Popular.
La seva candidatura s'assuma ja a les 5 presentades, que són les del vicesecretari de Comunicació Pablo Casado, l'exministre d'Exteriors José Manuel García Margallo, el diputat José Ramón García Hernández i l'expresident de Noves Generaciones José Luis Bayo.
I una altra dona que opta a succeir Rajoy, Soraya Sáenz, de Santa Maria.
L'exvicepresidenta del govern espanyol s'enfrontarà a la seva màxima rival després del no del president gallec Alberto Núñez Feijó. Sáenz de Santa Maria ha fet declaracions a les portes del Congrés.
Yo creo que en el Partido Popular todos nos tenemos que sentir compañeros de este proyecto, porque somos compañeros en algo que nos une a todos en nuestros principios, que es servir a España. Porque también presento mi candidatura porque creo en España y creo que España necesita un Partido Popular unido y fuerte.
El Congrés dels Populars serà els dies 20 i 21 de juliol.
Més coses. El Tribunal Suprem arxiva la denúncia presentada pel president del Parlament, Roger Torrent, contra el jutge Pablo Llarena i altres magistrats per prevaricació i detenció il·legal.
El Suprem alega que l'arxivament és perquè la denúncia no havia estat formulada mitjançant una querella. Tot i això, el Tribunal no descarta que es pugui tornar a presentar si es fa de forma correcta.
La mesa acorda demanar als lletrats el seu parer sobre les dietes i desplaçaments en els casos de Puigdemont, Jordi Sánchez i els exconsellers Rull i Turull.
Tot i l'oposició de Ciutadans, la mesa ha tirat endavant la proposta de Junts per Catalunya perquè es reconegui aquests drets als 4 diputats. L'òrgan de la cambra també ha acordat la creació d'una comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155.
I Alemanya demana al Tribunal Suprem l'informe de Montoro que nega l'ús de fons públics per fer el referèndum de l'1 d'octubre.
El Tribunal de Schleswig-Holstein ha reclamat informació al jutge d'Arena sobre l'informe que va elaborar l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro.
Inés Arrimadas truca al president Quim Torra.
La líder de l'oposició afirma que ho fa per rebaixar la tensió i explicar-li la proposició de llei del seu grup, que demana la neutralitat de les institucions. El president de la Generalitat va oferir Arrimadas a anar a Palau quan vulgui.
I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, afirma que el trasllat dels presos catalans és una qüestió de proporcionalitat.
No es simplemente un acto de buena voluntad, es aplicación de la ley, es un principio de proporcionalidad, de necesidad, de adecuación de los medios y de las conductas y de los comportamientos del Estado a otras exigencias y necesidades. En este caso...
Marlaska també ha reconegut que el trasllat a Catalunya afavorirà el seu dret de defensa i estarien més a prop dels seus familiars.
Precisament el president espanyol Pedro Sánchez va dir ahir en la seva primera entrevista televisada com a president del govern espanyol que era raonable un acostament dels polítics presos a Catalunya. I el govern italià prepara un cens de gitanos per expulsar les persones sense permís legal de residència.
Aquest és l'últim anunci del ministre de l'Interior, Matteo Salvini, que ja ha provocat el xoc amb el seu soci de govern del moviment 5 estrelles, Luigi Di Maio. El 2010, la Comissió Europea ja va amenaçar França de suspendre la seva participació al Club Europeu per una iniciativa semblant.
I acabem des de l'altra banda de l'Atlàntic. Donald Trump atia el foc.
El president nord-americà ha reforçat les seves bases assegurant que els Estats Units no seran un camp de refugiats com sí que passa a Europa. Trump també ha disparat contra el govern alemany per les seves polítiques migratòries.
Si t'agrada la música, si t'agrada la ràdio, Sabadell Ràdio Lab t'està buscant a tu. Descobreix Kids FM, els tallers de ràdio musical per a nenes i nens. Escull la teva música, agafa el micro i ensenya'ns a tots què ets capaç de dir. L'última setmana de juny t'esperem a Kids FM, el taller de ràdio musical per a nens i nenes que ofereix Sabadell Ràdio Lab. Més info al web de Ràdio Sabadell.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13
cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Ràdio Sabadell. Notícies.
8 minuts per arribar al punt de les 2. Adriana Arroyo, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en començar el Femisport, equip vinculat a l'Amics del Pou, Nou Escorial, jugarà a l'elit del futbol sala femení estatal la pròxima temporada. Històric ascens de les Quatribarrades, que acompanyaran la Penya Esplugues com a úniques representants catalanes a primera.
Un ascens que es va viure aquí a Sabadell, al Pavelló del Nord, gràcies al 2-0 contra el Xantrea Navarrés al partit de tornada del play-off jugat dissabte. Tati Torres, entrenadora del Femisport, creu que l'experiència de la promoció disputada l'any passat ha estat clau a l'hora de gestionar les emocions enguany.
Molt contentes. La veritat és que era l'objectiu que ens havíem marcat, guanyar la Lliga i tornar als play-off com l'any passat. Ens hem tret l'espineta l'any passat i per fi el Penya Esplugues aquest any tindrà un acompanyament català a primera.
L'ascens a l'elit del Femisport és una fita històrica, ja que es tracta d'un club de nova creació. Tot just en un parell de temporades s'han plantat a l'elit les Vallesanes, el que Tati Torres considera una gran sorpresa.
Suposa que era un equip que es va construir l'any passat, que realment va assolir l'any passat uns play-offs i aquest any ha tornat i a sobre som de primera. Doncs com bé es pot suposar, ningú s'esperava, no?, que en 2 anys una construcció d'un club i d'un equip pogués arribar a dalt i ho hem aconseguit.
L'entrenadora també ha alertat que espera una diferència abismal, ha dit literalment, entre aquesta temporada i la vinent, ja que es trobaran equips del tot professionals.
L'ascens va tenir un nom propi en majúscules, Adri, el d'Estefa Gémez.
Després d'un any especialment dur pel trencament d'un dit del peu que no l'ha permès jugar amb regularitat, la jugadora del Femisport va anotar el gol de l'ascens, rubricat després als últims segons amb la diana de la portera Mariona, el 2-0 de porteria a porteria. Estefa valora així la gesta aconseguida.
Muy contenta, muy ilusionada. Es algo que siempre he querido y siempre he deseado conseguirlo y por fin, después de todo un sufrimiento durante toda la temporada, no solo por el equipo en sí, sino por una grave lesión que he tenido de un dedo roto del pie, que he estado jugando que sí, que no, y al final, pues mira, poder que jugar el último partido y encima marcar el gol, brutal, brutal.
Un cop desvinculat de Palau, el Femisport tanca aquests dies l'acord de col·laboració amb l'Amics del Pou, que portarà amb tota probabilitat futbol sala femení de primera la pròxima temporada a la ciutat de Sabadell.
Jordi Masip ha tornat a primera divisió. El porter sabadellenc ha ascendit a l'elit amb el Valladolid, on és peça clau als esquemes del conjunt blanquivioleta.
El Pucel anava 11è a poques jornades del final, però a partir de l'arribada del nou tècnic, el català Sergio González ha signat una reacció brutal que l'ha portat a pujar a través dels play-off, eliminant a la final el Numancia amb solvència. L'exporter del Barça assegura que l'arriscada aposta que va fer l'últim estiu signant pel Valladolid per 3 temporades, tot i ser equip de segona divisió, ha obtingut el resultat esperat.
Ara és molt fàcil parlar i dir que vam acertar, però la decisió va ser difícil, molt consensuada amb mi mateix i amb la meva família. I el que jo primer volia era tornar a competir, tornar a jugar, tornar a sentir-me important. I aquí a Valladolid ho he pogut aconseguir i a més pues, assolint un ascens hiperdifícil, no? En aquesta categoria tan igualada i un objectiu més complet.
Masip passarà l'estiu a Sabadell abans de centrar-se en l'intent de consolidar el Valladolid a primera divisió.
I els equips sabadellencs de primera i segona catalana ja coneixen els seus rivals per a la pròxima temporada. De moment és només una proposta de la Federació Catalana, però no s'esperen gaires canvis. La distribució de grups no varia gaire de l'última campanya.
El Sabadell Nord debutarà a primera al grup 1 amb 7 equips gironins, 3 de vallesans i la resta de comarques com Osona, el Bages o el Maresme. L'equip de Quico Díaz es creuarà amb filials com el del Llagostí o el Girona, i històrics com ara el Manlleu o el Palamós, el degà del futbol català. A segona catalana, la majoria de rivals del Sabadell B i la Sabadellenca són de la comarca, com el Castellà, el Matadepera, el Ripollet o el Juan 23 de Terrassa. També tindran, això sí, desplaçaments llargs a Berga o a Roda de Ter.
Continuem endavant, que ara el Castellet crema bon ritme a les etapes de recuperació de l'operació a l'espatlla a la qual ha hagut de sotmetre's. La surfista de neu sabadellenca frega l'equador d'aquest procés de rehabilitació que no li permetrà tornar a les pistes d'esquí fins a entrada la tardor.
En breu començarà a fer feina de gimnàs per recuperar l'estabilitat de la zona, una recuperació que s'està duent a terme aquí a Sabadell. De moment, Castellet es queda amb la tranquil·litat que tot va per bon camí.
En principi l'evolució va molt bé i a partir del mes que ve ja puc començar a reforçar i tot va sobre la línia, o sigui que estic intentant que sobre l'octubre pugui començar a entrenar i competir.
De normal, l'esnowboardista local estaria entrenant en aquestes alçades de l'any a Nova Zelanda, on comença a anar la temporada d'hivern. La planificació, però, ha quedat alterada per aquesta operació a l'espatlla. El dubte de cara al Castellet és si reapareixerà en un glaciar a Suïssa o si aprofitarà les últimes setmanes de primavera a Nova Zelanda pels vols, com senteu ara, d'octubre.
La selecció espanyola de waterpolo amb el jugador del natació Sabadell, Sergi Cabanes, s'enfronta aquesta tarda a Croàcia. És el segon partit de la superfinal de la Lliga Mundial que s'està duent a terme a Budapest.
L'estrena ahir es va saldar amb derrota. L'equip de David Martín va caure per 8-6 davant una de les favorites al títol, els Estats Units. A partir de 4:45, el combinat estatal mesurarà avui les forces amb Croàcia. Els balcànics van debutar ahir imposant-se sense problemes per 15-5 al Kazakhstan, l'últim rival d'Espanya a la Lligueta demà. A l'altre grup, Montenegro va guanyar el Japó i Hongria-Austràlia a la jornada inaugural.
I fora de la ciutat, avui s'enceta l'últim grup del Mundial de Rússia.
De fet, en uns minuts, el Colòmbia-Japó arrenca a partir de les 2, a les 5, Polònia-Senegal. A partir de les 8, l'anfitriona Rússia obre la segona jornada de la fase de grups enfrontant-se a Egipte, aquest cop sí, amb Salah recuperat. Ahir Suècia va guanyar 1-0 a Corea, Bèlgica per 3-0 al Panamà i Anglaterra va patir per superar per 2-1 el temps afegit a Tunísia amb doblet de Harry Kane.
Eric Abidal és presentat com a nou secretari tècnic del Futbol Club Barcelona.
El jugador blaugrana forma tàndem amb el seu assistent Ramon Planes. Pep Segura, mànager general de l'àrea de futbol, ha afirmat que aposta pel francès pel seu coneixement del vestidor i del mercat futbolístic. A Vidal, de la seva banda, ha dit tornar a la que és la seva segona casa.
I acabem. L'Atlético de Madrid ha anunciat les renovacions d'Antoine Griezmann fins al 2023 i de Lucas Hernández un any més fins al 2024.
També ha confirmat la incorporació de Thomas Lemar fins ara al Mònaco. El conjunt matalassé ha visitat els tres dins la concentració de la selecció francesa al Mundial.
Gràcies, Adri. Fins demà.
Fins demà.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hablem informació esportiva posem el punt final al Notícies Migdia d'aquest dimarts 19 de juny. Recordeu que podeu ampliar aquestes i altres informacions al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Més informació als butlletins horaris a partir de les 4 i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.